exposeu unes coses molt estranyes de l'estat de, doncs això, de l'estat de, del Twitter. Bé, doncs avui volíem parlar de l'Eurocopa. Us estem fent una pregunta a la consulta de dos quarts sobre... És que no sé si ve spoiler, perquè ara hi ha entrat la convidada i vull que se sorprengui amb la pregunta. Bueno, deu haver vist en xarxes ja. Va, comencem. No has vist... Danae, no ho has vist?
No.
Doncs va, després parlarem de l'Eurocopa i després anirem a la consulta dels quarts que hi ha debat. Però de moment, hola, Danae Boronats.
Què tal? Bon dia.
Escolta, el futbol femení de màxima categoria serà declarat futbol professional d'aquí a 4 dies exactes, dimarts que ve, sí. 15 de juny. Què és el primer que penses?
Que ja era hora. Ja era hora, que per fi, no? Aquest és un pas molt important que hauria d'arribar fa molt temps i que crec que pot ajudar molt a consolidar, a construir una base sòlida i que a partir d'aquí el futbol femení pugui continuar creixent amb uns fonaments estables i forts.
No sé si canviarà alguna cosa el fet que sigui professional a la màxima categoria. Què
sí,
penses?
Sí, ha de canviar diverses coses. Principalment que seran els clubs... fins ara qui manava, qui organitzava la competició era la Real Federación Española de Fútbol, que presideix el senyor Luis Rubiales, i a partir d'ara, en teoria, d'aquesta manera farà que, en comptes de que tot el poder el tingui la federació, el tindran els clubs. Els clubs seran els que decidiran sobre aspectes molt importants, no?
Ah, doncs sí, és un gran canvi.
La gestió dels drets d'imatge, dels drets audiovisuals, decidir quins requisits mínims han de tenir els clubs per participar a la primera divisió, en quant a camps d'entrenament, a condicions dels estadis on juguen, moltes coses. És a dir, a priori, a més que fins ara la federació, diguéssim que ha posat més pals a les rodes que ha ajudat. Llavors dius, deixa que ells s'ho facin, i amb l'ajuda, doncs això, de l'ajuda política, evidentment, del Consejo Superior de Deportes, crec que ha de ser un pas bastant important. Com a mínim, els clubs hi tenen moltes esperances posades.
Va, anirem parlant. De moment, ara el que volem fer és, amb la Damae Boronat, entrar-la a la nostra màquina del perfil digital, perquè, com diem, tothom té una vida digital sense saber-ho. Va, entrem a la màquina.
Benvinguts a l'entorn virtual del Pop-Up. Tothom té una vida digital sense saber-ho. Avui descobrim la vida digital de...
Danae Boronat.
Som la cinquena generació. Som Pop-Up 5G. I aquí les màquines col·laborem amb les persones. Som un equip. La intel·ligència artificial i humana ha treballat. Marisa Gil, ja tens el personatge dins la màquina. Endavant.
Danae Boronat Lozano, Tarragona, 21 d'octubre del 1985. Periodista esportiva, llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Rovira i Virgili. Va començar a treballar a la ràdio. A Ràdio Nacional feia el seguiment del Nàstic i després va anar a Onda Cero. El 2010 fa el salt a la televisió. Ha treballat a Deportes 4, a diversos programes esportius de 13 TV i a Bein Esports. El 12 de maig de 2019 es va convertir en la primera dona a narrar per televisió un partit de futbol de la primera divisió masculina, l'Atlètic de Madrid-Sevilla. Ho va fer per la Liga TV. També va fer la narració per a gol, juntament amb Sara Jiménez, dels partits de la selecció espanyola femenina del Mundial de 2019. Acaba de publicar a Libros Cúpula No les llames xiques, llama-les futbolistes. I've paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few.
Possible parlar abans que soni la tornada d'aquesta cançó de Naestres de Cor, no?
Em posa la pell de gallina, sempre. Ja m'emociona, ja comencem així.
Clar, no, és que tu, Danae, crec que en una entrevista amb la nostra companya, la Laura Rossell, pel diari Ara, deies que eres una fan incondicional del grup Queen, deies sí. Que les seves cançons et transporten a la infantesa.
En general m'agrada la música antiga. Soc com vella musicalment, no ho sé.
Un punt de nostàlgia.
M'agrada més la música que escoltava quan era petita i que em posava amb uns pares que l'actual, realment.
Però un trap, un reggaeton, no...
Sí, sí, també, però...
Et transporta la infantesa,
com
dius, no?
Vaig més al passat, sí.
Mira, jo estava com intrigada al fet d'aquest llibre que avui ens presentes i que has anat presentant, no?, Del maltrato, el reconocimiento, la lucha por la igualdad en el fútbol, no Las llames chicas, llama las futbolistas. Va ser un encàrrec o va ser una cosa que et vas proposar tu fer?
Una mica de tot, eh? Una mica de tot, sí, perquè crec que per fi alguns se n'han adonat que s'estava sent molt injust amb l'esport femení, amb el futbol femení, que gairebé no hi havia llibres, que no se'n podia llegir res, que qui volgués informar-se, a més, és difícil trobar informació sobre les jugadores, sobre la seva vida, sobre les seves carreres, i vam veure que era un moment molt adequat, molt adient, que ja fa 2, 3, 4 anys que se'n parla, que a la gent li interessa, però que és difícil enganxar-te a una cosa de la que no trobes sovint informació, de la que no veus gaire coses. Sí. Llavors vam dir, ostres, jo, arrel de narrar el Mundial de 2019 a Gol, el Mundial de França femení, em vaig trobar amb això, que era molt difícil conèixer una mica les jugadores, i vaig dir, ostres, és necessari explicar les seves vides i que ho facin elles, és una mica el que faig al llibre.
Clar.
Que a través dels seus testimonis, de tot el que han hagut de superar, de com era jugar a futbol fa 20 anys a Catalunya i també a l'estat espanyol, doncs com han arribat fins ara a protagonitzar les millors pàgines del
futbol. Després anirem al llibre perquè és molt dur, però abans, clar, estic intrigada d'on et ve l'afició pel futbol, perquè
de casa.
Expliques que el teu pare jugava, no?
Sí, el meu pare tota la vida va jugar a nivell amateur 100%.
I la teva mare també?
No, a la meva mare li agradava
el futbol.
Ella jugava a bàsquet, sí, ella havia jugat a bàsquet, però li agradava. Jo a casa, vull dir, el record que tinc és de mon germà, mon pare, ma mare i jo, tots quatre veiem futbol, sopant, dinant...
Que bo.
Sí,
ets conscient que quan poses Danae Brunat a Google, el predictiu, una de les opcions és Danae Brunat pare?
Sí.
Però et dirigeix cap a un altre pare?
Bé, perquè es pensen que hi va haver un entrenador de la Real Societat que es deia Boronat.
Marco Antonio Boronat.
Sí, i sempre em pregunten si és mon pare o el meu tiet tal, i dic no.
Però clar...
És que el meu és Gaspar Boronat.
Fake news, és una fake news. O sigui, tu quan passes a Google et diu que el seu pare és ell. La Marisa Gil va sospitar que no era el teu pare i va fer una cerca més acurada. Volem explicar el procés, que és molt bo. Va trobar un tuit que havies fet per Reis del 2016 que deia... No os lo creeréis, pero mi abuelo se llamaba Baltasar y le puso a mi padre Gaspar.
Sí.
Y mi madre lleva tiempo con mi hermano.
Sí, sí. Ahora, no, mal sí o no es dirá el nen.
I ja sabem que el teu pare es diu Gaspar Boronat,
sí.
Va mirar saber el teu segon cognom, perquè no es troba el teu segon cognom, costa molt.
Ah, sí? Lozano, sí, sí, sí. Lozano, home.
Sí, sí, sí.
Ma mare és de Jaén, d'Andújar.
Va trobar per fi un senyor
orgullosa.
De Tarragona que es deia Gaspar Boronat. Va mirar la llista d'amics i va trobar un Bernat Boronat.
Doncs que... sí, sí. No, això és curiós. Les coses que busca la gent a Google sobre tu és realment curiós i de vegades... Em fa fins i tot una mica de por, eh?
Sí, no? Estàs aquí vigilant.
Sí, va. Perquè no entens gaire. No sé.
No sé com es podria, com això netejar això, però que sapigueu que el pare de la Danae no és aquest futbolista entrenador de la Real Societat de Sant Sebastià.
No, mon pare és molt conegut al seu poble, a Salomó, i a Torredembarra, a la comarca de Tarragona, on va jugar a Torredembarra, al Vendrell, a equips territorials, i ja està.
Ens l'estimem. Anem al primer nivell.
Vida digital, primer nivell.
T'he posat aquesta cançó. Mira, però l'hem posat pensant en l'equip, amb el Futbol Club Barcelona femení, que tenen una llista i vam dir que eren molt d'Espais Girls.
Clar, però imagina't, però si elles són superjoves, o sigui, la que té
no,
més de 30-31.
Deien en algunes entrevistes de tema musical que també escolten coses antigues com tu, vull dir que alguna cosa hi ha aquí.
Sí, 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 no, jo en tinc 35 i les Espais Girls per mi són lo más.
Jo en tinc més i també. Escolta, què és el que més et va sorprendre a la investigació que vas fer amb el teu llibre? Que les futbolistes els paguessin en espècies, en vals de compra o grans magatzems o viatges, per exemple.
Sí, tot això és molt sorprenent, que es donessin el val del Corte Inglés, però he de dir que això al futbol masculí també ha passat.
Ah.
També, sí, hi ha, per exemple, l'Opera, el president del Betis, també pagava els jugadors en primes amb vals del Corte Inglés. Però, no... El que més m'ha sorprès és que jo ja em temia que la seva vida no havia estat fàcil però no em pensava que tan complicada.
O sigui, tu tenies inputs i dius, això s'ha d'explicar, però sí. No sabies, o sigui,
home,
la magnitud de la tragèdia.
Tant com per pensar que el seleccionador espanyol durant 27 anys, és a dir, tu vas a la selecció espanyola, que és lo más de lo más, no? Vas a posar-te la samarreta del teu país, a defensar el teu país, que a priori són les coses que els esportistes aspiren com a gran objectiu. I que arribis allà i sigui un malson i et trobis amb un neandertal que et tracta amb menysteniment, que et falta el respecte, que a més no en té ni idea, que no té coneixements per estar dirigint l'equip d'elit, que se suposa que és una selecció absoluta, doncs per mi ha estat molt dur sentir els testimonis de les jugadores, com m'han explicat.
Però com és? O sigui, Ignacio Quereda va ser 30 anys al capdavant sí. De la selecció espanyola de futbol femení.
Fins al 2015.
Hi ha gent que deu sentir aquest nom per primera vegada.
Probablement.
I ha estat 30 anys.
Perquè no se'n parlava. El futbol femení, i és que fins fa no gaire, li interessava molt poca gent. I evidentment allò que interessa a pocs, doncs, en aquest cas la federació es permetia el luxe de menysprear-ho, de menystenir-ho i d'ignorar-ho. Llavors...
O potser també pressuposaven que no interessaria, no?
Sí, però és que, a veure, durant tants anys hi va haver intents de sublevació, per així dir-ho, hi va haver jugadores que van dir, això no ho aguantem, però el que els hi tocava era marxar de la selecció. Allò era inamovible perquè als que manaven al món del futbol ja els hi anava bé que hi hagués un entrenador així, perquè així les jugadores no reclamaven res. Tenien la sensació que no tenien dret a res, que eren l'últim mono, realment.
Has tingut por a publicar això? O sigui, aquesta història
no,
de Quereda no. O de dir noms? O...
No, he tingut moltes ganes de publicar-ho, per dir, hi ha prou. I si encara hi ha, perquè he rebut trucades que m'han dit, no, és que encara hi ha entrenadors d'aquest perfil, encara hi ha gent al món del futbol femení que actua d'aquesta manera, doncs si encara n'hi ha alguns que s'atreveixen a fer-ho així, crec que a base de parlar-ne i de denunciar-ho públicament, es faran petits i tindran, doncs, anava a dir, menys collons de fer-ho, no?
I trucades així, pressió...